Doncs mira, avui és un dia mundial interessant, del qual, a més, el nostre company Arnau Vilà ens farà un reportatge. Avui és el Dia Mundial del Simpson. El Simpson és una sèrie d'animació de personatges grocs, per entendre'ns, que va començar fa més de 35 anys. Va començar un 19 d'abril. Es va emetre aquell primer episodi del Simpson. Per tant, és Dia Mundial, no sé si és la més llarga o de les més llargues, però de curiositats del Simpson en coneixerem avui amb l'Arnau Vilà. Jo sóc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Dimarts, avui, ja 19 d'abril del 2022, ahir dia de la Mona, ja ha passat Setmana Santa i ara anem de cap a Sant Jordi, que serà aquest proper dissabte 23 d'abril, cau en dissabte aquest any. De meteorologia, no sé si ens podem aventurar a saber què passarà el dissabte, perquè em sembla que venen uns dies d'inestabilitat, cosa que és normal al mes d'abril. Hores d'ara, 15 graus a la ciutat de Lleida. En uns segons estarà amb nosaltres el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem aquest reportatge del Simpson que ens ha preparat l'Arnau Vilà. Marxarem cap a Q2 Consultors. Avui parlarem amb la Mireia Planes, perquè hem de parlar de que ja va començar la campanya de la renda i doncs, si has rebut alguna subvenció, alguna ajuda, si has estat en ERTO, com t'afecta això a la declaració del 2021, que ja et dic que sí que t'afecta, i ull, perquè l'esborrany, això ja t'ho avanço, l'esborrany segurament no és correcte, i encara que el confirmis i encara que te l'enviïn des d'Hisenda, si no és correcte, la responsabilitat és teva. Sé que no sembla just, però és així. Per tant, s'ha de tenir molta cura amb el tema de l'esborranya. Ens plantarem a la una amb el Joan Bellmunt, parlant de Sant Jordi i de la Verge de Montserrat, que és al cap de 3 dies, i amb tot això a la una. A partir de la una, seguim el nostre viatge pels cellers de l'ADO Costes del Segre, amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la nostra tertúlia de polítics. Acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara parlarem de meteorologia. 15 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Aquest matí em saltaven les alarmes de ui, pluja a prop. Se m'ha ocorrit mirar la previsió del que queda de setmana i és interessant. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Com estàs?
Bé, aquí estem.
No t'han deixat descansar gaire, no, aquesta Setmana Santa?
Bueno, sí, perquè el temps ha estat tranquil·let. Ah. L'únic que no hem marxat a cap lloc.
Bueno, escolta, però
com molts lleidatans.
Efectivament.
Sempre que tothom ha marxat, però si fessin estadística, em sembla que n'hi ha més gent que no ha marxat.
Jo no he marxat. Jo no he sortit a la ràdio, però no he marxat, per exemple.
Claro.
Armando Álvarez, 15 graus. 4 gotes ha caigut aquest matí, però quan dic 4,
sí,
era 4.
Sí, ara mateix fa uns minuts ha començat a ploure. Fa 15 minuts ha començat i és que tenim per davant una setmana que globalment serà ennuvolada, plujosa, amb temperatures, si jo en tinc 4 o 5 graus per sobre, ara la tindrem diversos graus per sota, gairebé tota la setmana, perquè si no llueix el sol, aquí depenem completament del sol, i anirà plovent a franges horàries, contràriament al que va ploure fa uns quants dies, moltes hores, poca cosa, ara podrien ser menys hores, però en forma ja de ruixats, fins i tot de tempestes de cara demà dimecres. Esperem una tongada de pluges aquesta tarda, vespre nit, demà d'una manera més escarxigosa, més aquí sí, allà no, en forma de ruixats, alguns xàfecs en tempesta, i una mini pausa, perquè n'hi haurà franges horàries que no plourà, n'hi haurà pausa.
No,
el dijous podia haver pausa, divendres al final del dia podia tornar a ploure, i el que tu dius, el dissabte, de moment hem d'estar preparats, el que facin preparatius, per si plou, que fiquen una carpa o alguna cosa per sobre, i ja veurem el divendres, una mica, unes hores abans, en quines franges horàries podia ploure, perquè tampoc creiem que plogui tot el dia. Bé. Però tenim per davant una escena que ens passa factura del bon temps que ha fet els 4 dies festius. És com si fos així.
Vale. De grans quantitats sí que no se n'esperen, no?
podria ser que sí, aquesta vegada sí, perquè és en forma de xafres i tempestes, sobretot de cara a demà, sobretot a la cara sud del Pirineu, fins i tot nevarà força, per sobre, primer per sobre de 2.000, després anirà baixant de cota fins a 1.200, i s'hi podrien acumular gruixos de neu importants, ara que està tancada les estacions d'esquí. Bueno. És a dir, que a vegades no podem ficar una data des del punt de vista humà, sinó adaptar-nos al temps que faci. Jo recordo, ja era a finals del segle passat, que les estacions d'esquí aguantaven fins a l'1 de maig, perquè moltes vegades en abril neva força. I ara esperem una tongada de nevades importants, en cotes de 1.500 en amunt, una mica en algun moment per sota de 1.500, però se podien acumular 25 a 50 centímetres de neu a partir de 2.000 metres durant aquesta setmana.
Bueno, doncs Armando...
És a dir, que ara ens torna a traure... a abrigar-nos. Si hem estat de màniga curta alguns dies d'aquesta setmana, que han arribat a molts dies a 24, 25, 26 graus, pues ara ens quedarem entre 15, 18, com molt. No arribarem als 20, bueno, sempre que aquesta setmana.
Molt bé, doncs escolta, divendres parlem i afinem ja de cara al cap de setmana. No,
però preparem-nos per si podria ploure en algun moment. Sí, sí, com sí, ja ha passat altres Sant Jordis, només en recordem a vegades.
Sí.
Vull dir, estem al mes d'abril, és un mes molt variable, pot fer molta calor, com molt fresca, pot nevar molt, com no ploure res. Vull dir, és el mes de transició entre l'hivern i l'estiu i hi ha molts canvis.
Bueno. Armando Álvarez, cuida't força, una abraçada.
Fins divendres. Bona setmana a tothom.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Començarem parlant de successos, després t'explico doncs, com ha anat tot el tema de Setmana Santa amb tema d'ocupacions, però primer t'explico que la Guàrdia Urbana ha detingut un menor de 17 anys per un suposat delicte d'abús sexual. Segons fonts properes, els fets van tenir lloc a la matinada de dissabte a diumenge a la sortida d'una discoteca situada al barri de Cap Pont. La víctima va alertar que el jove li havia fet tocaments de caràcter sexual sense el seu consentiment i després de rebre l'avís, agents de la Guàrdia Urbana es van personar al lloc i van acabar detenint el menor. I tot i que tinc aquí preparat a l'Arnau Vilà, t'ho explico jo, perquè tampoc va més enllà, però evidentment tenim notícia dels Jocs Olímpics d'hivern. I és que des d'Aragó diuen que no poden acceptar el projecte d'aquests Jocs d'hivern per dignitat. Això ho ha dit el president Lambán. No llançarem la tovallola i esgotarem la via del diàleg perquè els Jocs són una oportunitat única, ha afirmat el president aragonès. Però vaja, al final, fixeu-vos, tot són paraules i paraules i paraules, però no hi ha cap fet encara, no hi ha cap informe concret, no de bones intencions, no, concret, que ens expliqui exactament quines proves i quins esports es faran a cada lloc, quins dies, quina durada, quines inversions es faran, si es construiran noves infraestructures, si s'arreglaran carreteres... Res, no sabem absolutament res d'això. Paraules, paraules i paraules. Aquest cap de setmana llarg, i de fet tota la setmana passada, doncs, hi ha hagut força gent que ha aprofitat a moure's pel territori, i quan hi ha molta gent fent excursions, doncs també hi ha algun que altre accident. Per exemple, un helicòpter dels bombers amb els GRAE va haver de rescatar ahir dilluns al migdia una excursionista ferida a Montrevell, a Sant Esteve de la Sarga. Els bombers van ser alertats a la una. La senderista ferida és una veïna d'Agramunt de 43 anys que es va torçar un turmell i va ser evacuada en helicòpter a l'Hospital del Pallars, a Tremp. D'altra banda, a la tarda van rescatar un altre excursionista que es va fer mal en un peu a Lles de Cerdanya, a la zona de la Font del Mosquit. Va ser a les 5 de la tarda i el van evacuar a la Seu d'Urgell. Els bombers han efectuat una trentena de rescats durant la Setmana Santa a nivell de tot Catalunya. Però la demarcació de Lleida ha fregat la plena ocupació durant aquests festius de Setmana Santa. Arnau Vilà.
L'ocupació turística durant la Setmana Santa a la demarcació de Lleida ha estat sobre el 95% entre dijous sant i dilluns de Pasqua. Durant el cap de setmana, molts establiments d'hoteleria, turisme rural i càmpings han pogut penjar el cartell de complet. L'esquí, que ha tancat temporada, els esports d'aventura i el turisme de natura han estat els principals atractius dels prop de 85.000 turistes que s'estima que han vingut a l'Alt Pirineu, Aran i Ponent. El responsable de turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha assegurat que les xifres s'han situat a nivells prepandèmia i s'ha mostrat molt optimista pel que assegura que serà una nova campanya d'estiu de rècord.
Unes 85.000 turistes, que han fet més de 275.000 pernoctacions, han optat a visitar les comarques de Lleida en aquesta Setmana Santa, aprofitant l'àmplia varietat d'oferta turística que tenim a la nostra demarcació, que ha coincidit amb la finalització de la temporada d'esquí, la qual s'han arribat a vendre sobre uns 65.000 forfets, i el ple apogeo del que ha estat que és el turisme actiu, turisme natura.
Pel que fa al turisme local, l'Oficina de Turisme de Lleida ha atès prop del miler de persones durant les vacances de Setmana Santa, una xifra lleugerament superior a la que es van registrar ara fa un any, el que provoca una tendència creixent a recuperar les xifres prèvies a la pandèmia. Precisament durant aquests dies de Setmana Santa, Turisme de Lleida ha programat 7 propostes de visites guiades per a conèixer la ciutat. El perfil dels visitants respon al turisme cultural, que s'interessa per conèixer el patrimoni de la ciutat complementat amb la degustació de la gastronomia local. Les principals procedències d'aquests turistes són d'arreu de Catalunya, País Basc i País Valencià, Madrid i Aragó.
Gràcies, Arnau. Per cert, d'aquí uns minuts ens expliques què és això del Simpson.
Sí, les curiositats i unes quantes anècdotes que han anat passant durant els anys, molts
35
anys.
35 anys, que són unes 33 temporades. Que crec que estan en la 34.
No, I seguint.
Això no s'ha acabat, eh? Moltes coses de les que han dit allí, en plan, jo què sé, idea esbojarrada de coses que passarien, s'han complert.
Sí, sí, com anem a fer que un famós milionari sigui president dels Estats Units, i mira, i al final ho ha acabat sent.
Bueno, d'aquí uns minuts ens ho expliqui. Gràcies, Arnau.
A vosaltres.
Nosaltres seguim parlant de notícies. Ara ens quedem a la plana local, a Lleida Ciutat, perquè l'Ajuntament de Lleida ha atès a 605 persones i ha registrat 10.050 pernoctacions en el marc del Pla Iglú des de que es va posar en marxa el 4 de novembre al pavelló 4 de Fira de Lleida. Aquest divendres passat va ser la darrera nit de la temporada en què es va poder pernoctar en aquest equipament municipal. Les persones allotjades han estat majoritàriament homes i únicament hi han pernoctat 35 dones. I ja saps que la resolució de retirada de mascaretes a l'escola doncs ha entrat en vigor i que no inclou el personal i l'educació postobligatòria. Per tant, estem parlant que des d'avui els alumnes de primària i secundària poden o no portar la mascareta. Insisteixo en aquesta idea. Que deixi de ser obligatori no és el mateix que estigui prohibit a partir d'ara. És a dir, deixa de ser obligatori. Però escolteu, si a casa creieu que la vostra filla o el vostre fill l'ha de dur, per exemple, aquests primers dies tornant d'un període de vacances, cap problema. Prohibir no està prohibida, simplement deixa de ser obligatòria. Però això no inclou el personal, és a dir, els mestres, i tampoc a l'educació postobligatòria, és a dir, el tema de batxillerat. I busquem tot seguit la notícia econòmica del dia, perquè el preu mitjà de l'electricitat al mercat de l'engròs pujarà avui un 8,6% i se situarà en 112,12 euros el megawatt hora, amb la qual cosa posa fi a 6 dies consecutius de descensos. Segons les dades de l'operador del mercat ibèric de l'electricitat, el preu mitjà per avui serà gairebé la meitat que el de fa un mes, que va ser de 221 euros megawatt hora.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Dos va, com et deia, que avui és el Dia Mundial del Simpson. L'Arnau ens explica curiositats.
L'estúpid hedonista Homer, l'eterna cuidadora Marge, l'entremaliat Bart, la intel·lectual Lisa i la petita Maggie, els Simpson, són una família de 5 membres molt diferent entre ells i el lloc de trobada principal dels quals és el Saló, on es reuneixen davant del televisor per consumir teleporqueria. Gran part de l'èxit de la sèrie es deu al seu característic humor carismàtic, que satiritza la societat nord-americana i a la vegada la societat de masses a través dels seus nombrosíssims personatges, encapçalats per la família protagonista, que representen una família disfuncional, però no pas una marginal. Són una representació satírica de la família nord-americana de classe mitjana, de la gent normal, ni gaire rics ni gaire pobres, amb gos, gat i tres fills, però sobretot amb caràcters i contextos amb el que és fàcil que l'audiència s'identifiqui.
Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo.
Les característiques principals dels Simpsons són transparents. Homer és un pare de família que, malgrat tenir nom de poeta clàssic, és ignorant, obès, alcohòlic, gandul, inclús egoista. Representa el pitjor de l'home corrent nord-americà, encara que és un model que pot sortir fàcilment del context nacional. Marge, per altra banda, és la mare, la dona, la moralitat familiar. Dels fills, el gran, Bart, pues, un gamberro amb un trastorn d'hiperactivitat. Lisa, la mitjana, és la veu de la raó, l'única figura amb el control sobre els seus impulsos a la sèrie. I això no ho dic jo, això ho diu el seu propi creador, Matt Groening. Finalment, Maggie és un nadó que no té veu, però encara desenvolupa un rol important en certs episodis, malgrat la seva prematura edat. A cada episodi, els diferents membres de la família es van desenvolupant, adquirint dimensió més enllà de les seves característiques principals. La complexitat de Homer, per exemple, surt a la llum quan se'l mostra un home preocupat per la seva família, la de Marge quan surt del seu cercle domèstic i es presenta com una dona amb gran força de voluntat capaç de conquerir objectius més enllà del nucli familiar, la de Bart en una vulnerabilitat nascuda de la incapacitat d'encaixar en un sistema que no l'accepta i la de Lisa en les seves grans dificultats per entaular relacions més enllà dels llibres. Una de les característiques més reconeixibles del Simpson és la seva discontinuïtat narrativa, perquè pot ser que Bart faci amistat amb el director Skinner, per exemple, en un dels episodis, però el següent ja tornarà a les trastades de sempre.
Buenos días, Seymour. Se preguntará qué hago con este sombrero lleno de gusanos.
Lo cierto es que no me pregunto nada. Simpson, llevas demasiado tiempo tocándome los pistachines.
Aquesta dinàmica es dona amb freqüència a la família, però sobretot als secundaris, on es torna més evident. L'aparició Sr. Burns...
Vaya, indestructible!
L'incompetent policia Wiggum...
Ah, sí?
El veí Ned Flanders...
Hola, holita, hola!
Nelson... Krusty...
Hola, chicos, esta es la línea directa con Krusty!
Moe...
A ver si me he enterado.
I bé, és que no acabarien mai, perquè són molts i tots diferents i cadascú té un rol molt concret. Per això són tan característics i tan fàcils de conèixer i si cadascú representa un grup social o un estereotip de la cultura americana. Apu, el propietari d'una botiga, Cletus, el catet marginal, Quimby, l'etern alcalde corrupte que sempre està embolicat en escàndols sexuals, els Simpsons parodien facetes de la societat real i ho fan a partir de la representació de personatges de diferents demografies i classes socials que sovint es veuen reduïts exclusivament al seu estatus com a membre d'un determinat grup. Però després de 33 anys en antena han canviat molt les coses i és que la sèrie ha arribat als ulls d'unes quantes generacions i d'uns quants països. Precisament a Espanya arribaren un 20 de gener del 1991, però tots sabem que els Simpsons, ja sigui per atzar o per sort, han pronosticat molts esdeveniments històrics i la sèrie retroalimenta de curiositats, teories i successos dels seus personatges. Ara bé, no finalitzarem aquesta exposició simpsoniana sense explicar tots els efectes transmèdia dels Simpsons, és a dir, tot el que ha originat la sèrie més enllà de la pròpia sèrie, anant des d'un simple clauer amb el merchandising fins a grans parcs d'atraccions. La notícia més recent i més sonada de les últimes temporades va ser la supressió del personatge Apu.
Uy, sí, y fue horrible, se lo aseguro.
Un immigrant d'origen hindú que regenta una tenda de comestibles. I és que arreu del món, i majoritàriament als territoris amb emissió dels Simpson, es va idealitzar molt aquest personatge amb burles racistes i relacionant Apu amb qualsevol venedor de queviures d'origen sud-asiàtic, sobretot als països occidentals. Però les polèmiques relacionades amb productes dels Simpsons no acaba aquí, ja que a finals dels 90 i començaments dels 2000, als Estats Units, que és el país creador de la sèrie, es va prohibir una samarreta molt comú entre els estudiants d'instituts on s'apreciava una frase de Bart Simpson amb el lema Bart Simpson estudiant mediocre i orgullós d'això. De fet, al 1998, la revista Times va declarar a Bart Simpson com un dels personatges més influents del segle XX.
Si no sabe eso, señora, es que es usted demasiado ignorante.
L'èxit i l'impacte que han tingut els Simpsons ha sigut tan brutal que és la sèrie amb més actuacions de persones famoses, arribant a més de 600 estrelles invitades. De fet, la producció ha elaborat pel·lícules dels propis Simpsons, inclús la família Simpsons ha aparegut a d'altres sèries com, per exemple, Padre de Família. De fet, els guionistes han arribat a escriure discursos de presidència pel mateix Barack Obama, així com nomenclatures, frases i accions típiques de la sèrie han format part del dia a dia de molts fans, el que no és d'estranyar que sigui la sèrie de prime time d'animació més longeva de la història amb 33 temporades.
Gràcies, Arnau.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Papa, ja saps que és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors, que per cert tenen plana a internet a www.q2-consultors.com, que els tens a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, i que a Lleida estan al passeig de ronda número 57. Encantats de que els vagis a visitar, però que si vols fer una primera consulta, doncs tens un número de telèfon que és còmode i ràpid, 973-2828-18. A més, és fàcil de recordar, 973-2828-18. Són Q2 Consultors. Avui parlarem amb la diplomada en gestió i administració pública i llicenciada en ciències del treball, la Mireia Planes, que a més ja sabeu que porta tot el tema de laboral a Q2 Consultors. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què parlem amb la Mireia avui? Doncs perquè resulta que ja sabeu que fa uns dies ha començat la campanya de la renda, de la declaració de la renda sobre l'any 2021, i el 2021, doncs ens agradi o no ens agradi, encara ha estat un any en el que hem tingut ERTOs, en el que hem tingut doncs situacions que no són les habituals, oi, Mireia? I, per tant, ha començat la campanya de la renda i hi ha certes coses que hem de tenir cura, perquè l'esborrany que rebem, aquell pas que a priori ens ha de facilitar la vida, no és correcte, si heu estat en alguna situació d'ERTO o amb alguna, o heu rebut alguna ajuda d'aquests temps de pandèmia, l'esborrany no és correcte i, per tant, sou responsables, encara que te l'enviï Hisenda, l'esborrany. Per tant, Mireia, coses que hem de tenir en compte.
Sí, a veure, en primer lloc, el que comentes tu ara mateix, com que els esborranys, la gran majoria, tenen dades errònies, recomanem no validar, encara que pensis que és favorable, no, s'ha de repassar bé, perquè, si us en recordeu, ja el 2020, quan va haver tot el follon del CEPE, que es van equivocar, doncs el 21 ha passat una mica el mateix. Gent que li han pagat de més, que ara demanen que tornin els diners, gent que li han pagat de menys. Què passa? Que si el CEPE ha passat a Hisenda aquestes dades errònies, pot ser que no sigui correcta i que declaris una cosa que vagi a favor teu o en contra. Però, clar, com que tu ja ho has dit bé, Hisenda no es responsabilitza perquè el responsable és el contribuent, tindríem aquí un marge d'una paral·lela o alguna cosa d'aquestes. Nosaltres el que recomanem és que la gent declari a la renta el que realment ha cobrat. Que miri l'import correcte quin és, o si has cobrat de més i tu saps que no és correcte, declarar el correcte. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, anar a assessorar-se.
Clar.
Llavors,
els temes d'ERTO segueix igual que el 2020, suposo.
Clar, com que el 2021 hi havia molta gent, doncs continua tot exactament igual, i aspectes a tindre en compte respecte a la renta és... En primer lloc, també tindrà en compte molt la subvenció que van donar la Generalitat perquè els treballadors que estaven a ERTO, que era una ajuda directa que es donava al treballador, que no era a les empreses, això està considerat com un rendiment de treball i llavors s'ha de declarar aquests diners. Uh-huh. Per tant, qui ho ha percebut, que pensi en posar-ho a la renta o de dir-ho al gestor que vagi, doncs que ha percebut això.
Bueno, ho dic perquè aquestes coses, encara que pensem que quede amagat entre xifres, acaben sortint.
Sí, correcte.
No
sí,
sé com, però acaben sortint. Per tant, millor fer front quan toque i ja t'ho treus de sobre.
Sí. Després, el tema de l'obligació de fer renta quan tens dos pagadors. Clar, què passa? Molta gent que cobra menys de 22.000 euros, si ha treballat només a la seva empresa, no estaria obligada a fer la renta.
Clar.
Però com que quan estàs a ERTO, qui pagues el CEPE i llavors tens dos perceptors, els mesos que no has estat a ERTO de l'empresa per la qual tu treballes i els mesos que has estat a ERTO pel CEPE, estàs obligat a fer la declaració de la renta sempre i quan el segon perceptor, que seria el CEPE, hagis cobrat més de 1.500 euros, que és fàcil, perquè només que hagis estat una jornada completa, parlem de brut, no de net, yeah. Una jornada completa ràpid, 1.100, 1.090 euros es cobres. Llavors, en un mes i mig ja passaries d'aquests 1.500 euros. Per tant, també estaries obligat a fer la renta. Clar, què passa? Que tinguem en compte que el CP no té en compte en el moment d'aplicar les retencions d'aquests diners que paga de forma correcta, és a dir, tenint en compte el que el treballador ha percebut de la seva empresa, la situació personal d'aquest treballador, si té fills, si no té fills, si té hipoteca, no. Tot això fa que realment siguin errònies la gran majoria de retencions que s'han aplicat i normalment per sota. Per tant, és quan el treballador, al anar a fer la renta i sumar les dos rendiments, com que no se li ha fet bé, normalment surt a pagar.
Clar. Ull amb aquestes històries, repeteixo el que dèiem al principi, l'esborrany que heu rebut, primer comprovar-lo abans de validar-lo, però després jo us ho poso fàcil. El telèfon que us deia al principi, 973-28-28-18, Acudos Consultors. Per què? Doncs perquè ells també t'assessoraran, també tenen la seva vessant de gestoria, o són gestors, i us poden mirar i revisar la campanya de la renda, que ja sabeu que això és una obligació, I que el que deia abans, que no ens n'escaparem, que al final et penses que no se n'adonaran i sempre se n'adonen, no sé què passa. Per tant, a Acudos Consultors, si no ho teniu clar, o escolta, una trucada, 28-28-18, escolteu, em podeu mirar la declaració de la renda, us donaran dia i hora, i res, us fan una ullada, us miraran que tot quadri i la presentareu correctament, que aquesta és la gràcia, sobretot, com deia la Mireia, tema de gent que ha estat a ERTO, gent que ha rebut aquestes ajudes de la Generalitat, que és veritat, ja ni recordem, crec que eren uns 600 euros.
Sí, perquè eren a principi d'any i llavors, clar, queda molt lluny, clar. Això, la gent se n'oblida, sí. I després és el que tu dius, ho saben tot, i val més posar...
Sí.
Tot i estalviar-te, que després te facin una paral·lela, que te puguin sancionar i 50.000 coses i fer-ho correctament des del principi. Mm. També m'he deixat de comentar-te que si hi ha algú que té la deducció de maternitat dels 3 anys que Hisenda et resta aquests 100 euros al mes, que pot ser que te'ls abonin, o a la renta t'ho pots deduir, també és molt important tenir en compte que els mesos que has estat a ERTO, ni que nosaltres entenem que estàs a ERTO és perquè tens una feina, ells interpreten que perds el dret de cobrar els 100 euros mensuals. Per tant, aquells mesos tampoc no te'l podries deduir.
Val. Per tant, ull amb aquesta història, també.
Sí.
Escolteu, 973-28-28-18, Acudos Consultors, revisa'm, feu una trucada, aquí us donaran dia i hora, que us revisin la declaració de la renda i us quedeu tranquils. Hem parlat amb la Mireia Planes, recordeu que estan a Passeig de Ronda número 57 a Lleida, i a internet els trobeu a acudos-consultors.com. És diplomada en gestió i administració pública i llicenciada en ciències del treball, porta tot el tema de la Borolla, sabeu que amb ella parlem com a mínim una vegada cada trimestre per temes d'ERTOs i temes de contractes i d'històries, però clar, això també toca a la declaració de la renda. Mireia Planes, com sempre, un plaer, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidades, Herrera, por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo recorrería el mundo entero, contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Pensava que ens acostarem a la una de la tarda. Sembla ahir que teníem el Joan Bellmunt aquí als estudis de la cadena COPE a Lleida parlant de la Setmana Santa. Doncs tot això res, hi estem. I ara, doncs, mirem en van. I en van, ja et podem avançar que parlaríem de Sant Jordi, que serà aquest proper dissabte, i de la Verge de Montserrat, que és la setmana vinent, que venen ben junts, dins del calendari. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Home, són dos dies, dos sants potents i interessants,
Bé, són els patrons de casa nostra i, curiosament, com vam deixar caure l'altre dia, cap dels dos és festiu a casa nostra.
Sí, són els patró i patrona de Catalunya. Sí,
la Mare de Montserrat és la patrona de Catalunya i Sant Jordi és el patró de Catalunya, juntament amb d'altres llocs i d'altres indrets, però, curiosament, de festiu.
Sí, no, no.
No ho és cap.
No, no, mira, els dos passen a l'abril amb quatre dies de diferència. Sant Jordi serà aquest dissabte, aquest any que ho amb dissabte, i Montserrat és la setmana vinent, a la meitat de la setmana dimecres.
Ah, exacte. I esperem que aquest any, per Sant Jordi, es pugui tornar a normalitzar.
Sí, home.
Aquest moviment de la venda de llibres, de la gent sortint al carrer ja, perquè aquests dos anys sense fer-ho ha sigut... De moment, Pagès Editors continua ja aquest any recuperant l'esmorzar literari.
Veus?
Que el que passa és que també es farà al carrer, en vez de fer-ho a dins
bueno,
a casa,
ja.
Es farà al carrer.
Això, però, això sí que ens poden començar a acostumar, Joan.
Exacte, sí, sí.
O sigui,
sí.
Tot el que sigui a l'aire lliure, millor.
Però són olors ja de normalitat,
sí,
no?
Sí, tant.
Bueno, doncs nosaltres avui, si et sembla bé, Ricard, parlarem una mica de la història de Sant Jordi, patró de Catalunya, i de la Mare de Déu de Montserrat, mm-hmm. Unes pinzellades històriques, que això no treu, doncs, de que recordem de que per Sant Jordi és típic comprar el llibre, típic comprar la rosa per la persona que estimes, la Mare de Montserrat anar a fer la visita, si no a Montserrat, aquí a Lleida, a la catedral, que hi ha la Mare de Déu de Montserrat, i moltes cases tenen una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, perquè hi ha moltes persones que li tenen una devoció molt especial, no? I mossèn Cinto Verdaguer és un. Per tant, si et sembla, parlem de Sant Jordi, patró de Catalunya primer, perquè és el primer dia. Cal dir que Sant Jordi va ser un militar romà i cristià i, per no abandonar les seves creences, va ser martiritzat en temps de l'emperador romà Dioclecià. Això va succeir a l'any 303 aproximadament. Una de les llegendes atribuïdes a Sant Jordi, i que en poc temps va ser la més popular, explica que un drac tenia atemorits els habitants d'una vila, que molts situen a Montblanc, altres situen a Rocallaura, aquí a les Terres de Lleida, amb els portals, etc. A cada comarca, a cada...
Home, cadascú s'ho devia fer
busque,
caure bé,
busque,
no?
Ah, exacte.
Claro.
Cal dir que per calmar el drac calia donar-li un bé i una donzella que era l'elegida a l'atzar. Diu que un dia va tocar a la filla del rei, que va ser duta davant del drac, i Sant Jordi la va alliberar miraculosament i va vèncer el drac. La donzella, el rei i tot el poble es van convertir a la fe de Crist per aquest fet. I cal dir, a nivell històric, que els reis catalans van mostrar sovint la seva devoció a Sant Jordi i demanaven el seu auxili per combatre els infidels. I en aquell temps, països tan diversos com Geòrgia, Anglaterra, Grècia i Catalunya van escollir Sant Jordi com a patró. La Generalitat de Catalunya va ser la principal impulsora d'aquesta devoció. Les Corts, reunides a Barcelona, van acordar construir la capella del Palau de la Generalitat dedicada a Sant Jordi. I el 1456, el dia de Sant Jordi va ser declarat festa a la ciutat de Barcelona. A final del segle XIX, Sant Jordi es va convertir en símbol catalanista i la seva lluita amb el drac per alliberar la donzella simbolitza doncs, la lluita de Catalunya per la seva llibertat. El dia de Sant Jordi també es fa la tradicional Fira de les Roses, que se celebra des del segle XV. Per tant, la tradició de la rosa no és una cosa de que és comercial d'ara, sinó que des del segle XV ja hi ha la tradició. Mm-hmm. Cal dir que l'any 1926 s'hi va sumar l'anomenat Dia del Llibre, una festivitat que arrelà plenament arreu de Catalunya i que en el seu origen era destinada a commemorar la mort de Cervantes. Cal dir que la Creu de Sant Jordi, que pren el nom i el símbol del patró de Catalunya, és una de les màximes distincions que atorga el govern de la Generalitat. Per acabar aquesta breu reflexió de Sant Jordi, acabem amb una oració de Salvador Espriu. Salvador Espriu diu: Senyor Sant Jordi, patró, cavaller sense por, guarda'ns sempre del crim de la guerra civil, allibera'ns dels nostres pecats, d'avarícia i enveja, del drac, de la ira i de l'odi entre els germans, de tot altre mal. Ajuda'ns a mereixer la pau i salvar la parla de la gent catalana. Amén. Repeteixo, és un fragment de Salvador Espriu que valia la pena avui de recuperar. I després de Sant Jordi, potser també que fem un breu incís sobre la Mare Déu de Montserrat, perquè cal dir que poca gent no ha pujat a Montserrat. Fins i tot l'ha dit abans, de si vols estar ben casat has de pujar a Montserrat.
Com a mínim una vegada.
Com a mínim, exacte. I molta és la gent de Catalunya i de fora de Catalunya, potser a vegades aquests turistes que venen de Japó, de Xina, etc., i fan viatges i viatges amb autocars cap dalt perquè els atrau la muntanya màgica. Perquè la muntanya de Montserrat és única per la seva configuració geològica i d'una silueta característica. És situada al centre geogràfic de Catalunya. I el fenomen geològic ha fet que aquest fons d'un antic mar de l'era secundària emergís i l'erosió de l'aigua i del vent li ha donat les formes peculiars dels seus cims, de les seves muntanyes. Se sap que almenys des de l'any 888 hi havia una capella dedicada a la Mare de Déu. El monestir de Montserrat va ser fundat per l'abat Oliva com una filial del monestir benedictí de Ripoll a partir de l'any 1023. L'any 1409, el papa Benet XIII el va erigir en abadia independent. La vella imatge romànica que s'hi venera, la Moreneta, sembla que és obra de començaments del segle XII. En el segle XV, tres abats de Montserrat varen exercir el màxim càrrec de la Generalitat, és a dir, van ser presidents de la Generalitat de Catalunya. I el 1881 va tenir lloc la solemne coronació de la Mare de Déu i la seva proclamació com a patrona de Catalunya amb la concessió dels honors de basílica al temple. I el 1931, l'arquitecte Puig i Cadafalch va reconstruir una part del monestir i es va celebrar amb tota solemnitat el 9è centenari de la fundació i el 50è de la coronació de la imatge. Montserrat és coneguda internacionalment i el seu topònim s'ha escampat arreu del món. Després de la Guerra Civil, l'abat Aureli Maria Escarré i els seus successors van defensar la democràcia i els drets de Catalunya enfront de la dictadura franquista, i durant aquests anys Montserrat es va convertir en el centre de la cultura catalana. D'altra banda, Montserrat ha destacat amb la seva famosa escolania en el camp musical i també amb la creació de la seva gran biblioteca, la Pinacoteca i diversos museus. No podem acabar sense fer referència al Virolai, aquesta obra magna de mossèn Cinto Verdaguer. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel. Amb vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Sigui per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní. Que el nostre cor avui pugi a Montserrat per venerar a la nostra patrona i cantar aquest virolai des del fons del cor. Uh-huh. Aquesta era la reflexió que volia, l'aportació que avui volíem fer, tant de Sant Jordi, patró de Catalunya, com de la Mare Déu de Montserrat.
Doncs ja ho veieu, A més, per la Verge de Montserrat també hi ha tradició d'alguna planta, alguna flor,
Hi ha molta tradició, i el que sí que també havíem omès al principi és que durant molts anys les escoles de Lleida feien ofrenes florals a la Mare Déu de Montserrat. Era bonic, era típic veure escoles o infants que anaven amb el seu ram de flors cap a la catedral a fer l'ofrena a la Mare Déu de Montserrat. Sí. Per tant, vull dir, és una tradició que avui hauríem de recuperar després d'aquests dos anys de parèntesis i acostar-nos a la Mare Déu de Montserrat i portar-li una flor com a ofrena del nostre cor.
De totes maneres, el que dèiem abans, si no heu estat mai a la muntanya de Montserrat, escolta, la veritat és que sí, hi ha molta gent, hi ha molta afluència, has d'aparcar lluny i després has de caminar, però val la pena, almenys a mi, i sense acabar entrant al temple, perquè normalment hi ha molta cua, és només passejar-se per la zona i fer alguna caminada, no cal, les caminades més fortes, és una cosa que m'agrada. I, home, no et diré que ho feia cada any, perquè, per desgràcia, no, però de tant en quant, mira, m'hi escapo, a nivell familiar, a més, una escapadeta de diumenge al matí.
No, val la pena, perquè, a més, és el que dius, t'impregnes d'una vasta i densa pau, vull dir, una serenitat.
No t'ho sabria explicar.
Encara que hi hagi molta gent, no t'influïs aquesta gent, aquest bullici, no? Hi ha una serenitat en aquell aire, vull dir que...
No sé, no t'ho sabré explicar, però a mi m'agrada, escolta, cadascú que tria, de totes maneres. Hem parlat de Sant Jordi i de la Verge de Montserrat, patrona i patró de Catalunya. No és festiu, però vaja, anem a recordar-los igualment. La patrona de la ciutat de Lleida,
la Verge Blanca,
la Verge Blanca tampoc és festiu tampoc a Lleida. Festiu. O sigui que...
bueno, és més, a poc se va arramblant i el que es va potenciant pues, és la Fira de Sant Miquel i la Mare de Déu de la Verge Blanca quedarà, si no oblidada, quasi.
És a l'octubre,
quan hagi passat una generació o dues, perquè això també a nivell generacional influís.
I evidentment.
La gent
evidentment.
Que puja no coneix aquestes tradicions i va ometent aquest any.
Joan Bellmunt, cuida't força, una abraçada.
Igualment, bon Sant Jordi, bona Verge de Montserrat i bon dia a tothom i a tots els nostres oïdors, que siguin fidels cada dia aquí a escoltar el Ricard.
Gràcies, Joan. Directes cap a la una, senyals horàries. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en la cuenta atrás ya, en las últimas horas antes de que la mascarilla deje de ser obligatoria también en interiores y nos aproximemos cada vez más a la vida que llevábamos antes de la pandemia. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto por el que decae el uso obligatorio de la mascarilla. A continuación se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Y bueno, la medida ya va a entrar en vigor mañana miércoles. Cosas que sabemos por el momento. Bueno, pues que hay varias excepciones. Y es que tendremos que seguir llevando el tapabocas o el cubrebocas, como también llamamos a la mascarilla, en los centros sanitarios, en las residencias de mayores, también en las farmacias y en el transporte público. Esto incluye también los taxis y los coches VTC. Y será además recomendable llevarla en aglomeraciones y para personas vulnerables. También sabemos que en el trabajo, pues será la empresa la que a través de su Departamento de Salud Laboral o Riesgos Laborales decida qué tienen que hacer sus empleados. Lo hará pues en función de su personal, de la distancia que haya entre los trabajadores y también de la ventilación. Las empresas son, por tanto, las que tienen que decidir finalmente. Y aquí el trabajador no puede hacer nada. Sí es cierto que a pocas horas de que entre en vigor la medida, pues muchísimas empresas no saben todavía qué es lo que van a hacer. Van a esperar a leer la letra pequeña cuando se publique en el BOE para decidir si mantienen la mascarilla, si la retiran definitivamente o dejan que sea una opción voluntaria de cada empleado.
Yo no voy a obligar a nadie a llevar mascarilla después de 2 años de pandemia. En la oficina todos están vacunados, hay ventilación y guardamos la distancia de seguridad. Así que quien quiera ponérsela, pues que se la ponga, pero no va a ser obligatorio.
Pues es lo que nos contaba Julia. Ella es partidaria de que en su oficina, ya tiene una inmobiliaria, pues sea el trabajador el que elija libremente. Y vamos a ver de todo, porque aunque la mascarilla ya no va a ser obligatoria, pues habrá gente que decida seguir llevándola, pues porque les da una mayor seguridad. Y lo que también vamos a ver es muchas dudas. Las tienen, por ejemplo, en este momento los dentistas. La nueva norma estipula que seguirá siendo obligatoria en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que sus clínicas están dentro de este grupo, pero la realidad es que todavía no saben si en el Real Decreto se hará una mención expresa precisamente a ellos, a los dentistas y a sus clínicas. ¿O qué va a pasar en las tiendas y otros muchos locales con el derecho de admisión si, amparándose precisamente en esta medida, nos pueden obligar a nosotros, a los clientes, a los consumidores, a entrar en sus establecimientos con la mascarilla puesta? Bueno, donde ya se la han quitado es en los colegios de Cataluña. Se han adelantado un día y allí ya hoy los alumnos han dado clase sin tener que taparse la nariz y la boca.
Bien, porque ya le enseñaste la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no?, llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
Los cordones, las gomas, sí, es verdad que a veces aprietan y nos hacen daños a todos, pero hay que decir también que fueron ellos, los niños, los que se adaptaron de una manera ejemplar a la mascarilla y a todas las normas anti-COVID que se tomaron en los colegios. Bueno, han sido los primeros en quitarse la mascarilla en las aulas, allí en Cataluña. Mañana lo hará ya el resto de colegios de España. Pues habrá que leer bien lo que publique el BOE, porque hay por ahí algunos flecos todavía que no están claros. A ver si nos los aclaramos declaran ahora, precisamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que está a punto de comenzar. Lo cierto es que los españoles están ahora mismo muy divididos sobre esta cuestión. Los más jóvenes son los más decididos a olvidarse ya definitivamente de la mascarilla y los de mayor edad son los más cautas. Ahora de lo que se trata es de que cada uno haga lo que considere oportuno y responsable, respetando respetando siempre la decisión de los demás. Pues hablaremos en el día de hoy de las mascarillas, de su retirada ya en los interiores de nuestro país, de las excepciones, y también hablaremos de otros muchos asuntos que te destaca ya en titulares Ángel Correas.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, viajará los próximos días a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. La fecha exacta no se ha desvelado por motivos de seguridad y porque todavía se están perfilando los detalles de esa visita. Sí se prevé que coincida con la jornada en la que se va a reabrir la embajada española en Kiev. Y voy con dos buenas noticias. Pilar, abre los oídos. La primera, que baja la luz por primera vez este año por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Pero parece increíble, pero ha llegado el día.
Cohetes, fuegos artificiales.
Lanza lo que tú quieras, pero que no lleve gas porque eso sí que está todavía caro. Pero bueno, ya te digo que mañana el megavatio hora a 85 euros, hoy se paga a 112. Y otra buena noticia, COPE hace historia. Herrera en COPE y Carlos Herrera son los nuevos líderes del prime time de la radio con un nuevo récord histórico del programa que suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y consigue su mejor marca histórica con casi 2 millones de oyentes cada fin de semana. Por su parte, Juanma Castaño suma ya 730.000 personas cada noche en el partidazo de COPE.
Todos los programas de esta cadena de COPE incrementan su audiencia, también este, Mediodía COPE, que alcanza su récord histórico. Bienvenido y gracias por ser una de las 725.000 personas a las que es un placer acompañaros desde ahora y, como siempre, hasta las 4 de la tarde.
Más cosas, Pilar. La Iglesia Española propone durante esta semana una mirada especial a la familia para hacerla visible en el tiempo y la sociedad de hoy con su iniciativa Haz Memoria. Reconoce la aportación insustituible al bienestar de todos, de la familia, y por eso defiende sus valores y anima y sostiene a quienes han decidido sacar adelante con libertad su propio proyecto familiar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el día viene intenso y complicadito, ¿eh? Piqué, Laporta, la Liga, tenemos un poquito de todo.
Sí, Gerard Piqué, Pilar, justifica su mediación y su comisión para que la Supercopa de España se jugara en Arabia y defiende que no hay nada ilegal en el asunto. En Barcelona, entre tanto, el presidente Joan Laporta está compareciendo ahora mismo por el aluvión de alemanes en el Camp Nou el día del Eintracht, Elena Condis.
Asegura que el club no es culpable, dice que no esperaban una reventa tan generalizada y apunta directamente a grupos organizados que saltaron los mecanismos de control que impedían comprar entradas desde Alemania, también al mal uso de unos 7.000 abonados y a la mala praxis de un tour operador. Laporta le dio estas explicaciones a Xavi, que dijo se sintieron robados en su propia casa.
La misma noche di explicaciones a Xavi y decirle, oye, aquí esto ha sucedido esto, que de los datos que teníamos, ¿no? Pero dije, todo apunta que ha habido una reventa generalizada, bueno, como era vacaciones, como esta afición de la Insta se moviliza, ha pasado esto.
El Barça, por cierto, lamentable. Le ha puesto la Liga en bandeja al Real Madrid tras perder anoche 0-1 con el Cádiz. Al Madrid le bastan 7 puntos para ser campeón. Mañana, por cierto, no va a poder contar con Casemiro ante Osasuna y es duda Casemiro además contra el City por lesión muscular. Hoy comienza otra jornada de Liga con el Betis-Elche, el Villarreal-Valencia y el Mallorca a la vez, y en baloncesto arranca el playoff de cuartos de final de la Euroliga para el Barcelona. A las 9, Barça-Bayern Múnich.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 8 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Hores d'ara ja fregant els 17 graus a la ciutat de Lleida. Avui, per cert, hem assolit una mínima de 10,7 positius, evidentment, a la ciutat de Lleida. Hores d'ara, com et dic, ja fregant els 17 graus, sol i núvols. Ara no està plovent. Pel que fa a quantitats, doncs ha plogut poc durant aquest matí, en moments i quatre gotes, per entendre'ns, sobretot més al matí. Però ens espera, com ens explicava l'Armando Álvarez abans, doncs uns dies de pluja, que ja sabeu, ni plou a tot arreu ni en tot moment.
O sigui que la previsió sigui que plourà Lleida el dimecres, per exemple, no vol dir que les 24 hores del dia estigui plovent ni plogui a tots els indrets de Lleida, sinó que són previsions i probabilitats. El mateix passa amb la teva aplicació al mòbil, que et diu que bueno, hi ha una probabilitat del 70% de que plogui a Lleida. Val, ja, però no a tots els llocs ni a totes les hores, i a més és un 70% de probabilitats, per tant hi ha un 30% de que no plogui. En fi, va, que tot seguit, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions generalitzades, ocasionalment acompanyades de tempesta, sense descartar que siguin localment fortes i persistents al Pirineu. A més, la cota de neu baixarà ràpidament des dels 2.000 metres fins als 1.200 o 1.500 metres a últimes hores, podent acumular gruixos significatius en punts de la Vall d'Aran a últimes hores. Temperatures màximes en descens clar, amb valors de fins a 19 graus de màxima a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 17 a Balaguer, 16 a Lleida Capital i 14 a Viella. També vent variable fluix girant a component oest a darreres hores. Demà dimecres, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta, cota de neu al voltant dels 1.100 i 1.400 metres, temperatures en descens i vent fluix de component nord i est amb intervals de major intensitat durant les hores centrals a la depressió central. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Et deia, escolta, quatre gotes. L'Armando m'acaba d'enviar el missatge. 0,1 litres metre quadrat el que portem de dia a Lleida. Per tant, pràcticament testimonial i arribant quasi bé als 17 graus a la ciutat de Lleida. Vinga, que fem una repassada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
A partir de dos quarts de dues, a la nostra tertúlia dels polítics, evidentment parlarem d'aquest tema de l'espionatge dels polítics i activistes. Però, per exemple, el secretari general adjunt del PDeCAT i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, s'ha posat a disposició de tots els espiats a través del sistema Pegasus per si cal articular cap acció conjunta. Diu que ell s'hi sumarà, al mateix temps que també ha reconegut que no és gens agradable saber que t'han espiat i que el cas corrobora que fa temps que l'estat espanyol no ha fet les coses bé amb els independentistes catalans. Bueno, veurem si al final s'acaba sabent. Marc Solsona apunta ja directament, veurem al final si s'acaba sabent d'on surt tot plegat. Però vaja, que és un tema, aquest el d'espiar en ple segle XXI, que tots portem la nostra vida digitalitzada al mòbil, o pràcticament tots, i parlo de pràcticament tots els aspectes de la nostra vida, doncs com es pot controlar aquest tema? Perquè és el que ja t'explicava alguna vegada a l'espai de noves tecnologies. Tu pots ser força conscient de l'ús del teu dispositiu mòbil i saber com funciona, com instal·lar aplicacions, i, escolta, ser un usuari avançat, però realment a dins de l'aparell no tens ni idea del que està passant. I hi ha poques eines que et donguin informació per saber què està passant realment. I, per tant, has d'acabar confiant. Es tracta d'un problema de confiança. Has d'acabar confiant amb el fabricant del teu telèfon mòbil, amb l'empresa que hi ha darrere del sistema operatiu del teu telèfon mòbil i amb les diferents empreses de les diferents aplicacions que t'instal·les al teu telèfon mòbil. I quan has de confiar en tanta gent, tremola. Tampoc m'agradaria ser aquí negatiu, però has de confiar en massa gent, tremola. Per tant, una mica desconfiat s'ha de ser. S'ha de ser. Però en parlarem a partir de dos quarts de dues a la nostra tertúlia dels polítics, que, per cert, recordo el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, doncs perquè ens enviïs missatges de veu o de text, per exemple, per dir, escolta, sí, tracteu aquest tema o tracten aquest altre. El que tu vulguis, 664-526-180. Arnau Vilà, què tal? Com estàs?
Bé, perfecte.
Ja saps que el president d'Aragó ha dit que no llançaran la tovallola, el senyor Lambán, i esgotarem la via del diàleg perquè els jocs són una oportunitat única, però que Aragó no pot acceptar el projecte dels jocs d'hivern per dignitat.
Seguim amb el tira i arronsa.
Fixa't, no, ni la Setmana Santa els ha aturat.
No.
En fi, el que sí que m'has d'explicar, Arnau, és que la Setmana Santa ha anat força bé a la demarcació lleidatana perquè s'ha fregat la plena ocupació durant els festius de Setmana Santa.
Sí, entorn al 95%, així és com ho han declarat des del turisme, entre dijous sant i dilluns de Pasqua, el que és l'ocupació hotelera de turisme rural i càmping, sobretot, que alguns d'ells han pogut penjar el cartell de complert. L'esquí també ha estat protagonista, ja que ha tancat la temporada. I els esports d'aventura i el turisme de natura també han estat uns atractius molt forts, sobretot a la zona de l'Alt Pirineu i Aran. El responsable de turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, també ha assegurat que les xifres s'han situat a nivells prepandèmia i s'ha mostrat molt, molt optimista pel que serà aquest proper estiu, el qual es preveu que pot ser una campanya rècord.
Unes 85.000 turistes, que han fet més de 275.000 pernoctacions, han optat a visitar les comarques de Lleida en aquesta Setmana Santa, aprofitant l'àmplia varietat d'oferta turística que tenim a la nostra demarcació, que ha coincidit amb la finalització de la temporada d'esquí, la qual s'han arribat a vendre sobre uns 65.000 forfets, i el ple apogeo del que ha estat que és el turisme actiu, turisme natura.
I també pel que fa al turisme local, que és a la ciutat de Lleida, doncs la pròpia oficina de turisme de Lleida ha atès prop del miler de persones durant aquestes vacances de Setmana Santa, i és una xifra lleugerament superior a la que es va registrar fa un any. Per tant, el que provoca una tendència positiva per quan a recuperar xifres post-pandèmia. Precisament durant aquests dies de Setmana Santa, Turisme de Lleida ha programat 7 propostes de diferents visites guiades per tota la ciutat, i el perfil dels visitants, el qual ha rebut la ciutat, és de turisme cultural, que s'interessa per conèixer el patrimoni de la ciutat junt amb complementant la degustació de la gastronomia local. Les principals procedències d'aquests turistes són d'arreu de Catalunya, País Basc, País Valencià, Madrid i Aragó.
Arnau, per cert, la setmana vinent tornem al dilluns com a dia d'emissió del reportatge, que aquesta setmana no el volíem perdre, com que dilluns va ser festa ahir, doncs l'hem passat avui. A més, ha coincidit amb el Dia Mundial del Simpson. Sí. Tens tema ja per la setmana vinent?
Tenim el tema una mica moldejat ja, vale. sobre bé, una mica d'història, però que a la vegada pot ser contemporani.
Doncs, atents aquí, eh? Gràcies, Arnau. I nosaltres seguim. Abans, però, t'explico, com has escoltat a través de la cadena COPE, que ja demà deixarà de ser obligatòria la mascareta amb interiors, i a Catalunya, a les escoles, ens hem avançat, i avui els nens, els alumnes, només de primària i secundària, ja ha deixat de ser obligatori dur la mascareta. No així pels professors, que de moment segueixen havent-la de portar. I el que et deia, no és obligatori i, per tant, no passa a ser, no passa a estar prohibit, sinó que deixa de ser obligatori. Si creus que l'has de portar, de veritat, porta-la, que et portarà més beneficis que no pas inconvenients.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Y gol, gol, gol! ¡Toma!
Y a Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs sap que seguim el nostre viatge celler a celler, coneixent doncs pràcticament tots els cellers que conformen la DO Costers del Segre. Com sempre, amb el nostre assessor, el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
Escolta, per cert, Avui, no ho sé del cert, però jo crec que visitarem i coneixerem un dels cellers més joves de la DO Costes del Segre.
Pues probablement sí, serà dels que tenen dintre de la DO Costes del Segre pues, menys història, no?
Sí, sí, que no vol dir res, simplement que són els més joves, mira, són el petit de la classe, però vaja. Mira, per parlar de tot plegat, avui marxem cap al celler Purgatori i ens acompanya el seu enòleg, el David Barritxe. David, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, doncs mira, expectant, la veritat és que he anat seguint algunes entrevistes i... A veure per on va la història.
Ja saps per on va la història, de totes maneres. Però jo m'he aventurat, potser sou el celler més jove, no?, de la DO Costes del Segre, i si no, el que més, dels que més.
Sí, bueno, el celler es va inaugurar el 2018. Sí que és veritat que el projecte Purgatori neix anys abans, amb la primera any de 2012, però com a consagració del projecte, doncs sí, el 2018 és quan s'inaugura el celler, i bueno, una de les anyades també que recorda molt bones, a part per la inauguració del celler. Sí.
On esteu, el celler Purgatori?
Doncs estem ubicats al terme municipal de Juneda. El que passa és que el celler està entre mig de Borges i Juneda, però al terme municipal de Juneda,
exactament. David, tu ets enòleg.
Sí.
Ets de Lleida?
No, pel parlar suposo que es nota. Soc canxet, soc de Reus.
Ets de Reus. Sí. I escolta, això de ser enòleg és tradició familiar o et va interessar aquest món?
No, em va interessar. Bueno, jo soc de formació, soc agrònom, vaig estudiar enginyeria agrònoma i després em vaig decantar per estudiar, seguir una mica la formació dintre del que és l'àmbit alimentari i agroalimentari, i em vaig destinar pel món de l'enologia. Tenia diversos amics a la universitat que tenien celler propi, cellers petits, a Terra Alta, Ribera d'Ebre, de Tarragona, i bueno, doncs, em vaig animar i vaig decidir estudiar enologia.
Que bé. I escolta, com acabes arribant a Lleida?
Doncs, mira, jo portava ja diversos anys treballant, això ja fa 4 anys, i, bueno, 5, perdó, quan em va sortir l'oportunitat de treballar per la família Torres. I primerament vaig anar un primer any com de formació per conèixer l'empresa a Pacs del Penedès, que és on està la seu, i allà el celler gran, no? I llavors un any més tard em van oferir la possibilitat de ser el gestor i l'enòleg d'allà. I home, la veritat és que és un altre món ser la persona responsable d'un celler, i a part en una zona que també desconeix molta gent, no? I doncs, facilitar a la gent del sector vitivinícola, doncs, que estàs ubicat en una zona que poca gent coneix, i tenir l'oportunitat aquesta, doncs és molt gratificant, la veritat.
O sigui, el celler Purgatori depèn del grup Torres, de la família Torres.
Sí. De la família Torres.
Estic mirant, estan fent o han fet ja el 150 aniversari, la família Torres, eh?
Sí, l'any passat ja és la cinquena generació i es van celebrar els 150 anys. Malgrat... Bueno, la idea era celebrar-ho, el problema és que va arribar tot el que va arribar.
Sí, clar, tots, clar.
I doncs no es va poder celebrar. Sí que es van fer els petits actes, però bueno, amb l'any de pandèmia que vam tenir, doncs no es va poder celebrar. Però sí que és una empresa amb molt de recorregut i molta història.
Déu-n'hi-do. Escolta, parla'ns del... Bueno, anem a assenyir-nos ja al celler Purgatori. Sou... teniu vinya pròpia?
Sí.
Sí? Sí.
Com te deia, aquest projecte neix des de fa ja diversos anys. Sí que és veritat que el celler es construï el 2018, però la família Torres adquireix una finca l'any 99, la qual tenia una història molt bonica darrere, que després us explicarem, si voleu. Però, bueno, creix aquesta finca, a la qual comença a plantar a partir del 99-2000, una finca pròpia, quasi unes 200 hectàrees aproximadament, i on ara mateix el Purgatori aprofita aquestes hectàrees, les finques seleccionades, les millors, per poder elaborar aquest Purgatori.
Mm-hmm. No, explica la història.
Bueno, doncs la història, com t'ha dit, és una història molt peculiar i molt bonica també a la vegada, perquè aquesta finca era en el 1770, perteneixia a l'abadia de Montserrat.
Uh-huh.
I aquí, en aquesta finca, igual que la masia històrica, que la gent la coneix aquí com la masia del Mas d'Aranyó, uh-huh, hi vivien uns monges que la badia de Montserrat destinava aquí, però no eren uns monges normals, sinó que eren els monjos discos, no? Aquests que es portaven pitjor i els enviaven aquí com a bueno, una mica de penitència, no? Com que si diguéssim, i d'aquí una mica del nom també, allò del purgatori, no? Perquè ells venien a curar els seus pecats. I se la coneixia com la finca dels Desterrats, perquè bueno, era una finca... Bueno, doncs conèixer una mica la zona, les Garrigues, és una zona molt, molt complicada a nivell de temps, no? De climatologia. Els hiverns són molt freds, els estius són molt calorosos, i una mica doncs, la penitència era aquesta, no? Venir castigat a treballar aquesta terra.
Escolta, estic mirant fotografies de la part exterior, del pati, de la terrassa, de la sala de cata. És espectacular, eh?
Sí, és un celler molt bonic. Quan es va dissenyar, en Miquel Torres, la cinquena generació, va agafar aquest projecte com un projecte molt personal, on ell pràcticament va estar des del principi... la seva idea era que fos un celler... de prestigi i que estigués molt ben dissenyat, evidentment a nivell pràctic tecnologia, però també que fos un celler espectacular en aquest sentit, no?
Uh-huh. Escolta, exactament on esteu? Exactament.
Doncs, com deia, el terme municipal de Juneda, però el celler i la finca està situada entre la carretera que va des de Borges a Castelldans.
Ah, val. És veritat. Des de les Borges, direcció Castelldans, just passar per sobre de l'autopista, de seguida. Sí. Val. Correcte.
Allí està el celler, la masia antiga, Mata d'Aranyó, i la vinya enfront mateix.
Uh-huh. Escolta, teniu projectes d'enoturisme?
Doncs de moment no, ho tenim parat de cara a l'enoturisme. Sí que és veritat que la nostra idea, ja l'any passat vam organitzar unes jornades de portes obertes en el qual vam convidar sobretot la gent de la zona a conèixer el projecte, a conèixer el celler, a conèixer la zona, a conèixer també una mica la tipicitat d'aquest territori, no? Mm. I la nostra idea és de cara a futur, doncs això, organitzar aquestes dues, tres jornades de portes obertes per poder difondre, comunicar i explicar el nostre projecte. Clar. Però com a naturisme, com a tal, obrir cada cap de setmana, de moment no, perquè, és un projecte petit, amb un sol vi, i llavors, és complicat en aquest sentit.
Clar, justament això, vosaltres, a hores d'ara, quantes ampolles esteu traient de purgatori?
Doncs una producció bastant limitada, la veritat. Estem al voltant d'unes 30-40 mil ampolles. No, és una producció limitada, però com et deia abans, també, buscant la millor tipicitat en la selecció de les millors parcel·les d'aquesta finca pròpia.
No, sí, a mi, saps què passa? Que jo tampoc sóc del ram, a mi tot em sembla molt, quan parlem de mils ampolles, doncs ja em sembla molt. Ja ho sé que clar, vosaltres a més teniu el celler més gran i això canvia, però sí. em sembla molt. Felip Urbano, clar, de moment hem de parlar, no de vins, hem de parlar de vi.
Bueno, com ja
això,
tenen...
Això de present, de futur no ho sé.
Sí. Bueno, crec que de moment se quedarà així, però ja tenen diverses senyales al mercat i d'abans, bueno, ara fa poc que vaig estar al celler amb el David, fent una cata també. Llavors, allà van tastar una 14, una 18 i una 19, i l'any de 2017 li van donar al Vinari d'Or el millor vi de Catalunya.
Déu-n'hi-do. Perquè al final, David, d'un any a l'altre, bàsicament el que canvia és la meteorologia, no?
Sí, sobretot quan expliquem les anyades, l'interessant de fer un tast vertical. Un tast vertical és tastar diferents anyades, no? I veure com evoluciona el vi. Lo interessant és, en projectes així com el purgatori, no? De finques més limitades, és explicar... al territori, evidentment, perquè el tipus de sol influeix, evidentment, el tipus de vinificació, però sobretot afecta l'anyada. I l'anyada, en zones tan complicades i tan extremes, és on més afecta, no? Pues, per exemple, el 17 va ser un any molt càlid, i si ho comparem amb 18, és una zona, és una anyada on va ploure moltíssim.
Clar.
Que, clar, ploure moltíssim a la zona Garrigues... són
és estrany, litres, sí.
És complicat, no? Llavors, clar, aquestes diferències s'han de notar sí o sí, vull dir, és pràcticament obligat que el consumidor ho noti.
Clar, no, estava pensant que clar, vosaltres la cura la teniu la mateixa, que any rere any, o sigui, cuidar-los, cuideu igual. a la terra. Però, clar, després la climatologia és l'únic que no podeu controlar. I allí ve el canvi, no?, i la singularitat de que una any ha de sortir d'una manera i una altra d'una altra.
Això mateix. Nosaltres no podem, al final, si durant barema ens cauen 150 litres de cop, doncs això no ho podem canviar, no? El perfil dels vins serà diferent. O si ens agafa uns punts de calor durant els agost o principis de setembre de 40 graus que podríem arribar, doncs clar, evidentment el perfil dels vins ha de ser diferent.
Sí. Clar. Felip, alguna cosa a destacar dels vins?
Bueno, no, també hi ha una història romàntica molt xula darrere del seu portatori que deien que era el vi dels àngels. Això el David no l'ha explicat abans. Es podia fer 5 cèntims d'aquesta història que a mi m'agrada molt.
Sí, bueno, és una mica la continuació de la història que t'he explicat abans, no? Al final, els monjos venien aquí a treballar i treballaven el conreu més tradicional, més típic de la zona, i que la Maria de Montserrat demanava, no? I un d'ells era el cultiu de la vinya i elaboració de vins. De fet, a la part antiga hi ha el celler antic on feien la criança d'aquests vins, i com deia el Felipe, doncs era el vi dels àngels perquè any rere any ells veien que, bueno, que aquest vi anava desapareixent de les barriques. Al final, va desapareixent prou poc, i l'única manera de justificar una manera raonable de justificar aquesta pèrdua de vi era que, bueno, que el vi era tan bo que fins i tot els àngels baixaven a buscar-lo i se l'emportava.
Baixaven de matinada, David, eh?
Sí, això mateix. Sí.
Déu-n'hi-do. No, si és que la història, al llarg de la història, està plena d'exemples justament d'aquestes històries, per justificar a vegades el que no s'ha de fer, però... Déu-n'hi-do. Per cert, us dono la web Torres.es, és la web de tota la família de Torres, i entre tots els projectes busqueu el de la DO Costes del Segre, als espais, i allí és on trobareu el celler Purgatori, que, com ja us dic, hi ha unes imatges de la sala de cata, del pati, de la terrassa, i que, escolta, David, jo entenc que ara a l'actualitat encara no ho contempleu, però jo crec que a mig i llarg plaç heu de fer propostes de no turisme, perquè és un lloc maco per visitar-lo, eh?
Sí, ens encantaria, la veritat, perquè val la pena. Jo tinc la... Bueno, la gratitud de poder venir cada dia a treballar aquí, no? I al final realment és un lloc, si compares treballar en un gran celler, evidentment té les seves coses bones, i treballar en un celler petit té les seves coses bones també, però sobretot a l'entorn, la tranquil·litat moltes vegades, no?, d'aquest entorn que et dona, realment és molt gratificant.
Sí. No, evidentment que sí. Doncs hem conegut i hem parlat amb el David Barritxe, és enòleg, que és l'enòleg i responsable de la bodega Purgatori. Evidentment estan dins de la DO Costes del Segre. Si els voleu ubicar, doncs mira, la carretera, com ens deia, que va des de les Borges Blanques cap a Castelldans, doncs si aneu direcció a Castelldans, quan passeu ja per sobre de l'autopista, allí, no et sabria dir si un quilòmetre, mig quilòmetre, però vaja, de seguida estan allí, De moment, de moment no els podeu visitar, però ja et dic que jo crec que d'això hi faran un cop de cap ben aviat, perquè a més és una zona força maca de visitar, també. Nascut a Reus, el David, però, escolta, no sé si hi ha arrelant a Lleida, David.
De moment no. Només el treball.
Però vas i vens cada dia?
Sí, vaig i vinc cada dia. Sí.
Bueno.
En baremes és quan se fa més complicat, clar. Doncs, clar, ens dediquem moltíssimes hores, has d'estar pendent dels vins, instrumentacions, però bueno, al final el món de l'enologia, el món de la viticultura és un món que t'enganxa. Jo, com t'explicava abans, no tinc tradició del sector, i és un món que t'enganxa. Al final, doncs, realment ho fas amb gust.
Clar. No, és el més important, Recordeu la web Torres.es, és la web de la família Torres, i els espais ja trobareu l'espai de la DO Costes del Segre, el celler Purgatori. Hem parlat amb el David Barritxa, enòleg. David, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona.
Gràcies.
També
a vosaltres.
Cuida't.
Felip, doncs res, escolta, és curiós perquè amb un sol vi i amb poques anyades al darrere, l'obtenció d'aquests premis diu molt, de com el tracten, de com el cuiden i de la feina que fan.
bueno, l'Anicet li van donar el Binari d'Or, el Premi Binari d'Or, al millor vi de Catalunya, i aquest any la guia de missa de La Vanguardia l'ha donat també com a millor vi de Catalunya també.
Per això t'ho dic, o sigui que déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Això és culpa del David, que és encarregat de cosa. I a part, que com ja la tenim adoptat a Lleida, pues ja és
bueno,
un
mes
de la família, ja. Ell diu que no, però sí, ja, és un mes de la família, ja.
Molt bé. Felip Urbano, s'humilla com sempre. Escolta, hem conegut un nou celler de la Deo Costes del Segre, eh? Ja van uns quants, eh? A més, jo crec que aquest és dels més joves. Eh? El que passa és que ja hem vist, hem descobert que la història va molt més enllà, eh? Que de l'aparició del celler Purgatori com a tal, dins de la Deo Costes del Segre, que té tota una història darrere, eh?
Havíem parlat de l'Obi dels Àngels, imagina't.
Sí, senyor, sí, senyor. Escolta,
sí,
i quin millor lloc a Cope que parlar d'això?
Sempre.
Doncs ja està.
Sempre.
Felip Urbano, escolta, cuida't força, una abraçada.
Igualment, cuida't.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna.
1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender La Linterna desde el puerto de Marín.
Y no es el único que alcanza su mejor cifra.
Pilar García Muñiz continúa creciendo en Mediodía Cope y obtiene una nueva marca para el programa con 725.000 oyentes diarios.
Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí, bastante.
Por su parte, la audiencia sigue respaldando La Tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crecen un 23% y ya son escuchados de lunes a viernes por 451.000 personas.
Y a la tarde se suma Fin de Semana con Cristina López Slichting, que consigue su mejor marca con 924.000 oyentes, y Agropopular de César Lumbreras, que supera el millón.
Y por eso te decimos gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ens n'anem ja directes cap a les 2 de la tarda. És dimarts avui, amb aquest sabor de dilluns. Jo sempre ho dic, però és que és veritat. Això també porta una altra conseqüència. És que el temps va rapidíssim. I aquesta setmana, avui, ja som dimarts. Ja som dimarts a pràcticament les 2. Per tant, tremola, eh? Que d'aquí 4 dies estem a Sant Jordi i d'aquí 4 dies estem al mes de maig. En fi, de moment, com ens ha dit el nostre meteoròleg, aquests propers dies espera pluges, potser intenses, potser no, potser si on estàs tu, potser no, i potser unes hores al dia, o potser no. Per què dic tant potser? Doncs perquè és que és així, és molt variat. Estem a l'abril, és la primavera, això funciona d'aquesta manera, però sí que és veritat que els propers dies ens esperen nuvolades i aigua. I fins aquí puc llegir, és que no es pot llegir més, és que no et puc dir allí on vius tu en quina hora plourà i quina quantitat d'aigua caurà. No se sap, però si surts de casa han tocat el paraigua. Jo tinc una tàctica. Si hi ha previsió de pluja i no m'enduc el paraigua, tranquil que plourà. Si m'enduc el paraigua i hi ha una previsió normal de pluja, tranquil que no plou. Mira, funciona. Hi ha l'altra. Si has rentat el cotxe, tranquil que plourà, i si no l'has rentat, doncs tranquil que no plou. Funciona, eh? T'asseguro que funciona. Vinga, va, tertúlia dels polítics. Avui s'estrena aquí a la tertúlia la quarta tinent d'alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, la Montse Pifarré. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, però no m'estreno, eh? Jo ja havia estat...
Ja havies vingut.
Tertúlia. El que passa és que feia molt temps que no venia.
Ah, però havies vingut presencialment, potser?
Sí, sí, sí. Bastant abans de la pandèmia.
Sí, sí. No, anava a dir, d'aquelles èpoques en les que encara anàvem en persona aquí a la ràdio i tot això. Tens tota la raó, Montse. El que passa és que aquest parèntesi de la pandèmia és horrible, eh? Està sent horrible.
Sí, ha estat llarg. Però, bueno, sembla que avui, bueno, demà, amb el decret ja... Ja podrem acabar amb un dels últims gairebé estigmes. Si més no, ja quedarà de manera voluntària el portar o no mascareta, i això jo crec que ja ens acaba d'alliberar bastant. També avui s'ha fet públic que no havia cap malalt de Covid a la UCI de l'Arnau.
Sí, n'hi ha cap
cosa, que... Doncs és una gran notícia, no?, que a més coincideix amb aquest moment, que ja acabem les restriccions i instaurem les mascaretes. En fi, bé, gairebé... No sabem el que ens separarà el futur, però en aquest moment, diguem que la Covid ja està en un segon o tercer pla de l'actualitat, deixem-ho així.
Deia, regidora de Recursos Municipals, d'Hisenda i Salut, eh? O sigui, de diners i de salut. És una regidoria important, Montse. Ara que ens parlaves... Ara que ens parlaves del tema de la mascareta com a regidora de Salut, i pel que ens has dit, veig que ho tens clar, que la mascareta ja ens la podem traure, perquè la cosa està controlada fins al punt de que podem prescindir de les mascaretes. Creus que és una mesura que toca ara?
A veure, les mascaretes han vingut per quedar-se, això ja es diu i així serà. Hi ha moltes persones que realment doncs, els hi anirà molt bé continuar portant mascaretes, persones amb vulnerabilitat física perquè tenen malalties cròniques o fins i tot persones amb moltes al·lèrgies. Doncs el fet de continuar portant mascareta o portar mascareta en determinats moments o en determinades èpoques de la vida, doncs els hi pot anar bé. També és veritat que, per exemple, la mascareta, bueno, ja ho veureu al decret d'avui, quedarà com obligatori al transport públic i molt probablement també, no sé si quedarà obligatòria, però serà recomanable quan hi ha una atenció al públic.
Clar.
Sí. En aquests casos se recomanarà portar mascareta, però a la vida normal, al carrer, vull dir, a la restauració, ja veiem que, mira, avui jo estava en una reunió i precisament no sé qui, portàvem la mascareta posada perquè encara tocava, no? I no sé qui ha estat que ha dit, mira, posem una bossa de patates aquí al mig i clar, com que ja serà un menjar, ja ens podem treure la mascareta, no?
És una bona tàctica, aquesta.
Sí.
És una bona tàctica. Molt bé. També ens acompanya avui la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
I també està amb nosaltres el Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oients de Copa Lleida. I ara que sortim de Setmana Santa, doncs, Setmana de Sant Jordi. Per
sí,
tant,
senyor.
Anar recuperant les tradicions i les cultures pròpies de casa nostra.
No, us ho dic jo, que el temps va molt ràpid. Setmana de Sant Jordi, la que ve en la Verge de Montserrat... I l'altre estem al maig, i el maig a Lleida, sabeu que a més va més ràpid que d'altres llocs, va molt ràpid el mes de maig, o sigui que bueno, que la cosa va molt ràpida. Deixeu-me que exclusi a la Maria Borrell, que no es pot connectar, de Ciutadans, està en una comissió, així com tampoc la Helena Ferre, del Comú de Lleida, i JunsperCat, que no ha trobat cap regidora ni regidor que tingui un forat a l'agenda que es pugui connectar avui aquí amb nosaltres. Per la resta, hi ha moltes coses per parlar d'actualitat, però n'hi ha una que espero que no us hagi tocat, però és tot aquest tema de l'espionatge dels telèfons. Clar, això de centralitzar la vida... Anava a dir la vida digital d'una persona, però és que ja la nostra vida comença a ser molt digital. Centralitzar-ho en un sol aparell, com és el mòbil, té avantatges i inconvenients. Avantatges en té, tampoc cal que ho neguem. Vull dir, té molts avantatges el tema del mòbil, és un aparell fascinant que et facilita la vida, també te la complica d'altres vegades, però en general te la facilita, però també té contrapartides, i és aquest. Si algú... alguna organització o alguna persona pot accedir de manera invisible al teu terminal mòbil, home, té accés a pràcticament tota la teva vida digital. I com que pràcticament la nostra vida doncs ja té molts aspectes digitals, doncs déu-n'hi-do. Escolta, expliqueu-me què ha passat i quines conseqüències hi pot haver amb tota aquesta història. Qui vulgui. Xavi.
M'ha tocat a mi, no?
Sí.
Espera, a veure si ho vull arrencar bé la Carme, que sempre té moltes ganes, però... No. A veure, mira, des del punt de vista... Com bé dius tu, Ricard, el tema de la digitalització ho ha canviat tot. Evidentment que ens facilita molt la vida, però també és cert que som més vulnerables. I evidentment que la vida digital de la persona doncs, té molts riscos, doncs, perquè ens poden des d'espiar a tenir accés a dades personals. Jo mateix he sigut víctima d'un hackeig. He tingut que denunciar fa un any i mig els Mossos d'Esquadra i encara està portant conseqüències doncs, on em van plagiar la meva identitat.
Ah, caram.
I han fet ús, això no ho he fet públic, algunes persones ho saben, però ara que ho parlem ho dic, i algunes persones han fet ús de la meva imatge i del meu nom per treure un rèdit econòmic. I això està investigant-se judicialment. Per tant, jo també soc víctima, en aquest sentit, doncs, de persones, de màfies, de xarxes, que es dediquen a fer un abús d'allò que no saben, d'allò que no s'hauria de fer, que és utilitzar la imatge d'una persona. Com? Doncs a través de xarxes socials, com? A través de digitalització, com? Doncs aprofitant-se, evidentment, de persones que tenim un rasgo que diuen en castellà públic. Dit això, trobo una molt mala pràctica, perquè soc víctima jo i ho puc dir en primera persona, de totes aquelles persones que es dediquin a espiar o que es dediquin a fer ús de la imatge d'una altra persona. Per tant, sigui qui sigui, ho trobo reprovable totalment, perquè, insisteixo, a mi m'ha passat.
Per cert, hi ha un advocat que diu que hi ha dos responsables evidents. Un és l'empresa que desenvolupa aquesta eina, que s'anomena Pegasus, que és l'empresa NSO d'Israel, i l'altre, el CNI, el Centre d'Intel·ligència Espanyol. No sé, Carme Valls.
No, jo la veritat també aquest matí quan llegia tot el tema aquest d'aquests hackers i d'aquestes usurpacions i tal, saps què pensava jo? Jo pensava, al final no deixen de ser els robatoris moderns, no? Tu abans portaves el teu bolso, portaves el DNI, les targetes, etc, etc, i algú te robava i en feia ús, no? Ara, doncs, en comptes de robar-te, diguem, de manera física, doncs se fa de manera digital, no? Llavors els robatoris de manera digital doncs porten això, a usurpar-te la teva identitat, com abans es feia quan te robaves. Te'n recordes abans que quan te robaven un DNI era corre, 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 que algú no el faci anar, o una targeta? Avui en dia això sembla que perd importància i que el que s'ha convertit en important és que ningú en faci ús de les teves dades, que com tu dius molt bé, jo aquests dies o no fa a l'estranger, que tu avui en dia viatges amb el telèfon i ho tens tot, no? Sí. O sigui, no te cal portar res més, no? I, per tant, sí que és cert que no ens hem tornat vulnerables en aquest sentit i haurem d'aprendre, doncs, bueno, de tindre aquella targeta amb la qual només podrà fer ús per als pagaments, a no sé què, però sí que és veritat que, en qualsevol cas, el tema de l'espionatge a les persones que són públiques, amb la Montse n'hem parlat alguna vegada, que una de les coses que més costa a la política és aquesta exposició que tenim, no?, sempre contínuament d'estar allí i de que la gent faci ús sense que sigui la teva intenció ni per a lo que has vingut a la política, que és una altra cosa, no? Uh-huh. En qualsevol cas, deplorable, em sembla.
Ja, de totes maneres, parlen de conseqüència penal i política, també. Si s'acaba sabent qui hi ha al darrere d'això. Que de moment es veu que és complicat, eh? Montse Pifarré.
Bé, jo... Què us he de dir? Vull dir, qui ha fet aquesta pràctica, qui ha portat a terme aquesta acció, és una acció il·legal, és una acció abusiva, és una acció de vulneració dels drets fonamentals, de la intimitat de les persones, i si realment hi ha el CNI al darrere, que és el que sembla, no? Doncs té més a més l'afegit de que estem parlant d'un estat que, bueno, doncs que de vegades ho hem dit, que hi ha un punt de manca de democràcia. Jo no diré mai que no sigui un país democràtic, però no és un país plenament democràtic, no? Vull dir, tenim molt a millorar encara en aquest punt i és important que no banalitzem accions com aquesta, no? I no només perquè a mi en el meu... mi personalment, vaja, jo no sóc tan important com per això, però bueno, sí que és veritat que ha tocat a molta gent en la qual jo comparteixo anells, no? I feina, i clar, a veure, si a l'Estat no li agrada uns desitjos en concret o unes iniciatives en concret i per això ja pot vulnerar tots els teus drets, doncs em sembla molt preocupant i em sembla que és algo que a més hem d'estar tots d'acord, no? No crec ni que la Carmen ni que el Javi, vull dir, difereixin de mi en aquest tema.
Xavi.
No, jo bàsicament tres qüestions, insisteixo. La primera, tots els drets fonamentals als quals es refereix la senyora Piferrer que s'han vulnerat, doncs jo soc víctima, per tant, comparteixo plenament. Segon, no es té que espiar ningú ni se li tenen que vulnerar drets fonamentals, evidentment. Amb el que no comparteixo amb la Montse, suposo que ho entendrà, és el poder dir que Espanya no és un estat o un país del tot democràtic perquè es pugui dur a terme una sèrie de praxis. Que hi hagi persones que cometin irregularitats no vol dir que Espanya no sigui un país democràtic, vol dir que s'han d'investigar aquestes persones que cometen irregularitats, perquè precisament és per això que som un estat democràtic, perquè hi ha una sèrie de normatives, hi ha una sèrie de poders públics que tenen que vetllar precisament pel compliment de les normes i, en el supòsit que això s'hagi produït, el que s'ha de fer és investigar i sobre aquells que han causat aquest mal, que presumpte mal, que recaigui sobre ells el pes de la llei. Però, evidentment, que no es pot acusar a 45 milions d'espanyols de no ser democràtics, perquè hi ha alguns que utilitzin unes pràctiques, evidentment, incorrectes.
Mm-hmm. Són els 45 milions d'espanyols els que no són democràtics, són els que en un moment donat tenen el poder i poden portar a terme o donar ordres de que, o simplement consentir que aquestes accions es portin a terme, Javi.
Sí, però Montse, recorda que vosaltres des de la Generalitat vau organitzar un referèndum i teniu el nom i cognoms de tothom. I no serà perquè alguns donguéssim el nostre consentiment. És a dir, que a vegades les praxis, també té que mirar a casa seva, eh?
Sí, crec que no té res a veure una cosa amb l'altra, eh? Vull dir...
No, clar, quan t'ho fan a tu, no? Però quan li fan al teu, ideològicament propici, doncs clar, t'entenc, però suposem, entens a mi, vull dir.
El cens, les administracions el tenen, eh? Vull dir,
sí, però no per fer-ne un referèndum il·legal.
Una cosa és el referèndum, una altra cosa és el cens. No, si vols que comencem a barrejar, barregem, però no... no.
Bueno, ha quedat clar la postura. Carmen, no sé si has d'afegir alguna cosa. Ho dic perquè no sé si acabarà esquitxant al PSOE tota aquesta història.
Doncs, normalment...
Ui, Carme, ara t'escoltem malament. Fem aquella història... No per que t'acostis, sinó surt i torna a entrar. Són aquelles solucions d'informàtic, però que funcionen en el 95% dels casos. Eh? Ens falten 10 minuts per arribar... Bueno, 10, 8 i mig per arribar a les 2 de la tarda. Carme, no sé si havies d'afegir alguna cosa més...
Ara sí?
Sí.
Vale. No, jo deia que el que està clar, segur que es castigarà al govern, seguríssim, perquè a més això és un tema que tots els partits...
Carme, no sé si estàs en un lloc amb mala cobertura avui.
No, estic a l'Ajuntament, eh?
Ja.
Bueno, torno a sortir.
No, jo crec que ara era un problema de cobertura, eh?
Sí? Vale. No, deia que en qualsevol cas, el que sí que estic completament d'acord amb el Javi, que és raro, perquè normalment el Javi no estem mai d'acord, és que no es pot ficar en dubte la democràcia de l'estat espanyol. No? Una altra cosa és que no ens agradi, o segurament ja hem de veure com evoluciona tot això, qui ha donat les ordres, qui ho ha fet, sota qui és el que ha manat, si és que ho ha fet algú sense les ordres de ningú, hem de veure realment què és el que ha passat realment. No? Llavors podrem dir i opinar sobre qui té les culpes de què.
No ens donarà temps, com ja passa habitualment, però us deixo damunt de la taula que aquesta Setmana Santa es va donar per finalitzada el Pla Iglú d'aquest any, atenent a 605 persones. S'han registrat més de 10.000 pernoctacions i ha estat actiu 163 dies. Això, com ja sabeu, passa al pavelló 4 de Fira de Lleida. Aquest divendres passat, divendres sant, va ser la darrera, el darrer dia que aquest pla va estar funcionant. No sé si el nou equipament, que teòricament ha d'acabar fent-se a la zona, ja dic a la zona de Pardinyes, perquè ja sabeu que darrerament ja no s'ha donat per sentat que el lloc hagi de ser aquell, el que abans anomenàvem Albert, que després es diu ECMO, si també ha d'absorbir aquesta funció o no, i si ja creieu que la faran, si arribarà a temps pel novembre, per exemple, d'aquest 2022. Jo crec que no, que les construccions aquestes no van tan ràpides. Però vull dir, està preparat per fer aquest ús, no?
Bé, en principi l'ECMO, com diu el nom, és un espai municipal de múltiples usos. Llavors, dintre dels múltiples usos, podria ser que en algun moment també entressin aquest ús que se'n diu d'inclusió, però no és la finalitat. De fet, no sé si també ho has vist en premsa, crec que s'ha publicat, dintre de les ajudes del Next Generation, n'hi ha unes que concretament són per rehabilitar edificis. I aquí se presentarà, ja s'ha explicat una mica, un altre edifici que ja s'havia comprat, ja l'havia comprat el govern anterior, precisament per atendre a les persones sense llar, és a dir, i una de les accions que es fan belles és el Pla Iglú, que és això de facilitar-los allotjament durant tot l'hivern, sempre que hi ha temperatures baixes, i la idea és que això vagi en un altre espai. Ara, múltiples usos vol dir múltiples usos, és a dir, si en un moment donat, vull dir, s'ha de donar aixopluc amb aquestes persones allí, doncs seria allí, igual que si hi ha víctimes d'un incendi, doncs també seria allí, o qualsevol altre esdeveniment que pugui deixar a les persones vulnerables i al carrer. Però no és la finalitat.
Val. Carme, quin edifici és aquest que es va comprar a l'anterior legislatura?
Està sota de casa teva.
Està sota de casa meva.
Acadèmia 18.
Ah, val.
Vale. Les Josefines, val. Les anomenades Josefines, no? No, jo crec que en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament sortosament ha fet un canvi. Hem començat a diferenciar què és la gent sense llar dels temporers, i això jo crec que ja és un pas endavant, perquè abans se barrejava tot. És aquella proposta que des del principi teníem els socialistes, de que era, doncs, que hi ha diverses maneres d'atendre a totes aquestes persones més vulnerables i que arriben a la ciutat de Lleida o que estan a la ciutat de Lleida en diverses condicions. Recordeu, no?, tot aquest plantejament de fer construccions, permetre construccions o rehabilitacions a l'Horta de Lleida perquè la gent que treballa al camp pugui viure allí. El tema dels pisos, aquests pisos que pertanyen a l'EMU i que algun dels vells que han set donats pel Sareb o que ja són propietat perquè puguin acollir la gent que té aquests contractes de treball i que, per tant, han d'anar a treballar, fer una separació de lo que és de la gent sense llar, aquest allotjament per a aquesta gent que arriba i que ha d'estar distribuïda en poc temps per a veure si va a treballar, si va en un pis, quines són les solucions. I jo crec que ara estem treballant per fer un canvi d'ubicació, perquè sabeu que el plantejament que havia fet l'Ajuntament de Lleida era aquesta ubicació que havia d'anar la llar de jubilats, i per tant ara s'ha estat treballant.
Vale. A la darrera trobada l'equip de govern va qualificar la trobada, dic, de l'equip de govern amb el PSC com a molt positiva. El PSC la va qualificar com a moderadament positiva, o sigui, moderadament contents. Xavi Palau, tu com estàs?
Home, jo estic estupefacte. Hem començat la tertúlia parlant la senyora Pifarré de les pràctiques postdemocràtiques de l'estat espanyol, no?, del govern d'Espanya. Jo em pregunto, i la democràcia participativa del govern de la Paeria on participa la senyora Pifarré? On és la democràcia participativa per decidir si a Pardinyes es fa un macroalberg o no? On és la democràcia participativa per decidir si al carrer Acadèmia 18 es fa... On? L'antic edifici de les Josefines es té que fer un espai per sensellarisme. Algú tindrà que decidir això. És a dir, els polítics que diuen que quan ells entrarien a governar deixarien en mans del poble la presa de decisions importants pels projectes de ciutat, ara es demostra que no. Des del Partit Popular hem dit sempre no al macroalberg de Pardinyes, sigui que es faci el carrer Josep Pallach, sigui que es faci el carrer Comí de Corbins, este que obrir un procés participatiu per escoltar a les entitats del barri, i el mateix que demanem per Pardinyes, demanem ara per la zona 7, que és Escorxador, Templer, Sant Ignasi, perquè jo encara no he escoltat a ningú d'allí saber si està a favor o en contra. Només hem escoltat que a Pardinyes no volen el model que té l'Ajuntament de Lleida previst per allí. Per tant, a partir d'aquí, em voliria agafar fort.
Ens queda no res, 30 segons. Montse, de manera molt breu, no sé si vols comentar algun tema.
Bueno, simplement dir-li al senyor Xavi Palau que li agrairia, vull dir, parla de procés participatiu i de participar, doncs estaria molt bé, Xavi, que tu també volguessis participar.
No, jo amb vosaltres no tinc que negociar res, Montse. Ho tinc molt clar, la vostra posició.
Ja, però és que si un no vol participar i l'altre no el convida, difícilment us asseureu,
no, de convidat n'està. Per això aprofito l'altaveu públic per reiterar la invitació.
Quan el govern parli amb els veïns de Pardinyes, nosaltres ens assentarem a parlar amb vosaltres. Al revés, no.
El govern parla amb els veïns de Pardinyes. I res,
mentida.
I el PSC, doncs sí, la reunió, almenys per nosaltres, va ser agradable i profitosa. O sigui, creiem, ara nosaltres hem començat a treballar. Vull dir,
en 10 segons, Montse.
Vale. Doncs,
vale, res, que
hem
contents.
Començat a treballar i que agraïm que s'ajunti, vull dir, que col·labori.
Molt bé. Montse Pifarré, Carme Valls i Xavi Palau, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. I que,
bon dia. Escolta,
ja aprofito per felicitar la Montse per la setmana vinent, que igual,
sí, la setmana que ve.
Igual no es torna, per si tarda tant temps a tornar-se a connectar, eh? Una abraçada, que tingueu bona setmana.
Adéu
a tots.
I nosaltres que ens plantem a les 2, demà hi tornem a les 12:20.